¿Qué tal? Salutacions cordials, soc Laura Puig i així comença una nova edició de la mañana de COPE en el Maestrat. Avui és dimarts, 7 de juliol, i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Des d'on et contem tot allò que passa a la nostra comarca, a casa nostra. Encetarem el nostre particular viatge per la nostra comarca a Vinaròs, on l'equip de govern ha visitat les obres de remodelació de la plaça de l'antic convent de Sant Francesc. Les troballes al subsol fan impossible la ubicació d'una pèrgola que tenia que servir per realitzar diferents activitats. L'alcalde Enric Pla passarà pels nostres micròfons per explicar-nos tota aquesta problemàtica. També a Vinaròs la regidoria de turisme ha presentat totes les activitats previstes per aquest mes de juliol i de les que ens farà 5 cèntims el seu responsable, Domènec Fontanet. Des del Partit Popular de Vinaròs, per un altre costat, han demanat a l'alcalde que retire les dedicacions parcials dels 5 regidors, ja que consideren que es tracten d'uns sous que no s'adequen a la situació del consistori vinarosenc. Juan Amat, portaveu popular, ens explicarà el seu punt de vista respecte a aquest tema. També te contaré en què consisteixen els treballs de fumigació que s'han fet a la marjal de Penyíscola, al Prat, per tal d'evitar eixa plaga de mosquits. Ens ho explicarà el regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Penyíscola, Alfonso López. Ja a la segona part del nostre programa estarem també a Benicarló, on s'ha hissat la bandera blava a la platja de la Caracola. Rosana Marzà, la regidora de Turisme, i amb ella tractarem diversos temes relacionats amb la posada a punt de les infraestructures turístiques a la ciutat. De seguida entrem en matèria, però abans toca repassar l'última hora informativa i ho fem, com sempre, en titulars. El web de l'Ajuntament de Vinaròs publica les agendes de l'alcalde i regidors de l'equip de govern. Apareixeran les reunions i activitats relacionades amb l'exercici de les seues tasques en cada regidoria. Les publicacions estaran subjectes a la protecció de dades i a la privacitat de les persones que compartisquen assumptes amb els edils. Comença el campus d'estiu Lilla amb 601 alumnes inscrits a Vinaròs. La iniciativa de la regidoria de joventut està pensada per aportar un temps d'oci i formació a xiquets i xiquetes d'educació infantil i primària alhora que dona solució per conciliar la vida laboral i familiar durant l'estiu. Aquest any Lilla canvia la seva filosofia passant a denominar-se campus d'estiu Lilla. La regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Penyíscola fumiga les zones de major proliferació i concentració de mosquits per tal de contrarrestar la plaga existent. S'adona per concluïda la primera fase a tota la zona de la Marjal. I nou sorteig de compra a Vinaròs té premi. Repartís 1.200 euros entre els clients dels comerços. S'han repartit xecs de 100 euros entre els clients dels comerços locals de Vinaròs que van realitzar les seues compres entre l'1 i el 30 de juny i que van dipositar la seva butlleta de participació. Han entrat en el sorteig tots els butllets presentats per compres superiors a 20 euros realitzades en els comerços adherits a la campanya. Les 12:33 minuts del matí fem una ullada al temps i també a les temperatures gràcies a la informació que ens facilita meteoclimàtic.net. A Vinaròs la mínima ha sigut de 20,3 graus i la màxima es situa al voltant dels 28,7. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 22,8 i una màxima en aquests moments de 29,8 graus. A Penyíscola fa una miqueta més de caloreta, la màxima es situa al voltant dels 30,1 i la mínima marcada per la càmera del Gran Hotel enregistra 21 graus. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 27 i una màxima en aquests moments de 32,7 graus. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dimecres a la zona costanera que ens aixequem amb el cel amb núvols baixos, però amb tot i això lluirà el sol tal com avança la jornada. Les temperatures màximes arribaran als 31 graus i continua l'avís per onada de calor. A l'interior, a la comarca dels Ports, demà s'espera cel també amb algun núvol baix que desapareixerà tal com avança la jornada. Demà també s'espera que baixen, però lleugerament, les temperatures. Amb tot i això, tindran màximes de 31 graus a la comarca dels Ports. I anem amb la informació del trànsit patrocinada per l'autoescola de Benicarló, Stop & Go. Segons la DGT, cal extremar les precaucions si circuleu per la Nacional 340, ja que a l'alçada de l'entrada de la P7 Benicarló-Penyíscola us trobareu amb les obres de desdoblament de la variant. A la P7, a l'alçada de Santa Magdalena de Polpís, hi ha circulació irregular per l'avaria d'un camió i el carril dret en sentit Barcelona està tancat. També molta precaució a la P7 a Vinaròs per obres. Les 12:35 del matí, comencem.
La mañana.
Estar informado. I avui a la mañana de COPE en el Maestrat anem a parlar de com se troben les obres de l'antic convent de Sant Francesc de Vinaròs, ja que el nou equip de govern del consistori l'ha visitat recentment. Tenim amb nosaltres a l'alcalde Enric Pla. Enric, bon dia.
Bon dia, Laura.
Conta'ns una mica com ha anat aquesta visita al que és les obres del solar de l'antic convent de Sant Francesc, uns treballs que ja porten un temps en marxa i que sembla que tenen que estar acabats per al mes de setembre, no és així?
Bueno, això seria el pla lògic, però ja saps que és molt difícil que les obres mai, no sé per què, acaben en el temps previst, més que res perquè, a més, sabeu que en les localitats turístiques en temps de treball en estiu sempre està atenuat per les molèsties als veïns, etc., segons l'ordenança, i per tant, pues, segurament serà un poc més, però...
Esperarem, en tot cas, és normal, en estiu totes les obres a la majoria de poblacions per complir amb aquestes ordenances se mig paralitzen, no? En quin estat es troben en l'actualitat?
Bé, bueno, és l'obra ja, diguem-ne, que és com sabeu, va arrencar molt lentament perquè se van trobar les diferents ossaris i criptes que més o menys la Vox Populi ja coneixia. I el cert és que els treballs pues, estan tenen que replantejar-se perquè no es pot fer tot el que estava previst. Ja és una obra que ve de lluny, que ve de molta polèmica i la veritat és que en aquests moments pues, queda el replantejament que se perd una pèrgola que estava prevista perquè no es pot fonamentar, perquè tenia que fonamentar-se sobre la cripta. Bé, el que queda allí pues, finalment és un jardí romàntic més que històric. I espero que al final aconseguirem que tot acabi en bé, però és una obra que no ha sigut fàcil.
No ha sigut fàcil pel que tu comentes i sobretot perquè aquesta pèrgola que tu estàs explicant no podrà ubicar-se ahir precisament per aquesta cripta que es troba no, al subsol d'aquesta plaça i no sé si això evidentment canvia els usos que se li puguen donar a aquesta plaça, no?
Jo crec que se perd molt diguem-ne de la utilització social possible que tenia, ja en si mateixa ja és un jardí complicat, ja és un jardí que té una part que no es pot xafar, ja és un jardí que és un jardí dur perquè a l'estar el subsol tampoc es poden col·locar determinat tipus de planta pel riego i la veritat és que tot i això tenim que dir que és una obra que dura moltes opinions. La veritat és que per nosaltres és una herència adquirida com tantes i pues, lo que intentem és que s'acabi lo abans possible, però lo cert és que no serà tot lo interessant que podia haver segut si segurament s'haurà pogut fer tota l'obra completa.
Finalment, aleshores, quedarà com una zona verda i ja està, no, Enric?
Sí, no pareix que pugui ser molt més, perquè, a més, com sabeu, pues, s'han recuperat alguns paviments antics i després pues, els murs que s'han fet són uns murs reconstruïts en base a materials antics. La veritat és que és una obra que és difícil de qualificar i que caldrà veure quan estigui tot acabat.
Actualment continua alçant-se l'estructura de l'antic claustre, s'estan fixant, suposo, els fonaments ja existents. Una mica, quin és el pla d'obra de cara
a què queda? Realment no passa res. Tot això va quedar totalment destruït en el moment en què se va arrasar en el convent en el seu moment. I el cert és que el que se farà és reconstruir uns muros en materials desfets, però són unes parets inventades, vull dir, no és realment la reconstrucció de res que tinga un valor arqueològic ni històric, per això jo m'agradaria més com a historiador que sóc qualificar-lo de jardí romàntic més que de jardí històric i crec que no és una obra que vagi a tindre un valor realment patrimonial sinó realment pues, una espècie de teatre històric més que realment una obra de recuperació històrica.
Doncs Enric Pla, alcalde de Vinaròs, moltíssimes gràcies per fer-nos 5 cèntims al voltant de com es troben aquestes obres i de com finalment quedarà aquesta plaça de l'antic convent de
bueno,
Sant Francesc.
Esperem que per lo menos quede revaloritzada des del punt de vista paisatgístic, però ja dic que és una pena que realment no tindrà totes les funcions socials i escèniques que haurà pogut tindre en la millor circumstància.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Bon dia.
Les 12 i 39 minuts del matí, temps per una pausa publicitària. De seguida tornem a la ciutat de Vinaròs, on coneixerem les activitats més destacades que s'han presentat des de la regidoria de turisme de l'Ajuntament de Vinaròs per tal de celebrar i poder gaudir d'aquest mes de juliol.
Servicio gratuito del Ayuntamiento de Vinaròs de asesoramiento y mediación en reclamaciones de préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual.
Se presta los días jueves 16 y jueves 21, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio de servicios sociales, segunda planta, Plaza San Antoni.
Teléfono, información y cita previa, días que no se presta el servicio, al 964-82-57-17.
Teléfono días que se presta el servicio, 964-45-52-57.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Vinaròs.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Aprofita les rebaixes de Vinaròs, la teua ciutat de compres. El comerç de Vinaròs t'ofereix la qualitat i la varietat de sempre a preus inigualables. Compra a Vinaròs. Aprofita les rebaixes. És una campanya de l'Ajuntament de Vinaròs.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
I seguim parlant de més qüestions relacionades amb la ciutat de Vinaròs. En aquest instant, del que anem a parlar és precisament de la programació d'activitats del mes de juliol des de la regidoria de turisme, que se va presentar ja en el dia d'ahir. Domènec Fontanet és el regidor de turisme a l'Ajuntament de Vinaròs. Domènec, molt bon dia.
Bon dia.
Ja heu presentat l'oferta, una oferta molt variada i dirigida principalment al turisme familiar i gastronòmic, no és així?
Sí, bueno, sí, és una oferta continuista perquè, bueno, pues, vam veure que els actes que s'estaven fent durant aquests anys donen el seu resultat i, per tant, vam trobar necessari seguir en la mateixa línia. Ara, això sí, l'any que ve pues, ja ficarem una miqueta de la nostra empremta i seguirem treballant pues, per això, no? Per donar aquesta oferta variada, com tu bé has dit, i una oferta on inclou no tan sols per a la gent del poble de Vinaròs, que també participa i moltíssim durant aquesta programació del mes de juliol, sinó que també per a tots aquests visitants que es visiten durant aquest mes. Una oferta variada, també hem dit, com bueno, pues, també pot ser en l'entorn de la playa, com ja va ser normal, en el qual pues, tenim aeròbic, tenim el que és el ioga, i el que tenim també els campionats de vòlei, no? Tot això centrat en el que és a la platja, que sabem que la gent pues, l'anima a, bueno, pues, a no només prendre el sol i el bany, sinó que també a optar en aquests esports d'estiu.
També la platja tindrem enguany de nou la biblioplatja, no? Aquest servei.
Sí, este servei és un servei que ha donat molta participació a la gent perquè bueno, cada dia n'hi ha dos i tres tallers que es fan en el Leopaja, no, pas xiquets, perquè és potenciem el que és el turisme familiar, però també pues, la gent gran pot anar a llegir i a veure la premsa i a llegir el que vulgui. No? Per tant, combinem el que és la part de tallers en els xiquets i la part en la gent gran, no?
Ja que parlem de platges, n'hi ha que parlar de la recuperació del parc aquàtic, no?, que torna, en aquest cas, a la platja Fora Forat.
Sí, es van veure que bueno, s'havia contratat esta vegada per dos trams de temps. És l'últim cap de setmana del mes de juliol, que estarà a la platja Fora Forat, i després també la tindrem a principis d'agost en el que és la platja Clot. Dos indrets en el qual, bueno, pues, tant un com l'altre, n'hi ha moltíssima gent que pren el bany i vam trobar oportú seguir en aquesta línia de que ofertar el que és este servei perquè, bueno, pues, està molt bé i molt pocs pobles del País Valencià l'oferten, no?
Per un altre costat també teniu novetats dins de la programació organitzada per la Regidoria de Turisme. Tenim visites teatralitzades, també tenim diferents tallers, tot dedicat a conèixer la història de Vinaròs.
Sí, tenim un conveni amb Amics de Vinaròs, que en aquest cas en el mes de juliol farà dos visites guiades, més una per una altra empresa, que aquesta visita sí que serà un cost de 3 euros perquè, bueno, és teatralitzada, és la novetat també que tenim enguany, de que, bueno, doncs, un grup més limitat de 30 persones farem que, bueno, diversos actors, a mesura que la guia va explicant el que són la història de Vinaròs, doncs van sortint diversos actors en el qual, doncs, teatralitzen el que està dient la guia. Això donarà que els xiquets que puguen vindre a aquesta visita, doncs, puguen gaudir també i experimentar el que és, doncs, la història de primera mà, no? I bueno, a part, doncs, també tenim Amics de Vinaròs que col·labora, com ja va ser normal en aquestes dates, en això, no? També en donar-nos una perspectiva del nostre poble de Vinaròs, doncs, perquè la gent sàpiga la nostra història.
Menció a part, també caldria destacar que entre el 23 i el 26 de juliol tindreu una nova edició de A la llum de la lluna, una mica reinterpretat com un festival mediterrani de les arts escèniques. Ens pots avançar alguna novetat al respecte?
Bueno, esta és la programació de juliol va conjunta en la programació de cultura, no? En aquest cas és la Regidoria de Cultura, Marc Calvella, el que està treballant intensament en el que és aquests 3 dies, passa de 5 a 3 dies el que és la llum de la lluna, i li vol donar un altre aire, no? Un aire més d'arts escèniques, d'arts musicals, de poesia, i crec que, bueno, en propers dies Marc us farà 5 cèntims de tot allò que està programant, perquè sé que està treballant moltíssim i li vol donar, doncs, eixa aire mediterrani a lo que seran estos 3 dies, no?
Estarem pendents, aleshores.
Correcte, correcte.
Per un altre costat, m'agradaria que m'explicares, perquè també són moltes les entitats que organitzen les seues activitats ara durant el mes de juliol, compteu, per tant, amb la col·laboració de diferents associacions i entitats que també posen les seues activitats a l'abast de tota la ciutat?
Sí, bueno, també tenim el que són el Motor Club Clàssic de Vinaròs, que també, doncs, farà el que és una exhibició de vehicles, no? També tenim el que és la Cofradia de Pescadors, que també mos col·labora en el que és una sardinada popular el diumenge dia 12, a treballar a la una. Bueno, tenim diferents entitats que, bueno, doncs, també volen ficar la seva empremta en el que és esta programació, no? Una programació variada, com ja he dit abans, però que també tenim, com ja fa temps, pues, bueno, el dimecres, el que és la sessió de cinema a l'aire lliure, que, bueno, doncs, té moltíssim èxit, no us podeu imaginar la carpa de l'Atlàntic com es posa tots els dimecres a les 10 de la nit, 10 i mitja, quan hi ha sessió del cine, no? Començarem, sí que és cert, començarem les dues primeres setmanes, el 8 i el 15, en el que és la sessió gratuïta a les 10 i mitja al cine, al JJ Cinema, però sí ja a partir del 22 de juliol fins al final d'agost, tots els dimecres a les 10 i mitja tindrem a l'aire lliure el que són diferents pel·lícules.
En qualsevol cas, moltíssima programació per aquest mes de juliol que se pot consultar a través de la web www.turisme.vinaros.es, perquè nosaltres hem parlat una mica de les activitats més destacades. Domènec Fontanet, regidor de Turisme a l'Ajuntament de Vinaròs, gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Bon dia i gràcies a vosaltres per donar la màxima difusió com esteu donant. Gràcies.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Estiu festiu. Tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu festiu a Canal 56. Ja saps, no hi ha estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que t'ho conta tot.
Servicio gratuito del Ayuntamiento de Vinaroz de asesoramiento y mediación en reclamaciones de préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual.
Se presta los días jueves 16 y jueves 21, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio de servicios sociales, segunda planta, Plaza San Antoni.
Teléfono, información y cita previa, días que no se presta el servicio, al 964-82-57-17.
Teléfono días que se presta el servicio, 964-45-52-57.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Vinaroz.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
Crónica de Vinaroz, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa, pasa por Crónica de Vinaroz, ya en su kiosco.
Aprofita les rebaixes de Vinaròs, la teua ciutat de compres. El comerç de Vinaròs t'ofereix la qualitat i la varietat de sempre a preus inigualables. Compra a Vinaròs. Aprofita les rebaixes. És una campanya de l'Ajuntament de Vinaròs.
Continuació dins de la mañana de Cope en el Maestrat, ens desplacem fins a la ciutat de Peñíscola, on ja s'ha començat i s'ha donat per finalitzada la primera fase d'un tractament contra la plaga de mosquits. Tenim amb nosaltres Alfonso López, que és el regidor de Medi Ambient a l'Ajuntament de Peñíscola. Alfonso, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Los mosquitos también ha hecho su acto de presencia en Peñíscola, y más teniendo en cuenta la gran zona de humedal con la que tenéis, ¿no?, en la ciudad de Peñíscola. Desde la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Peñíscola estáis trabajando para luchar contra esta plaga. Cuéntanos.
Pues sí, efectivamente, cuando viene esta época que viene el calor, Peñíscola, pues ya sabemos que es un lugar peculiar porque tiene un humedal en la segunda línea de playa. Y todos los años pues empezamos el proceso para eliminar ese tipo de plagas, que este año está siendo un poquito más agravante, no solamente en Peñíscola, sino en toda la costa mediterránea, por un mosquito llamado tigre. Y bueno, estamos haciendo el tratamiento, ya hemos hecho las 4 o 5 primeras fases del tratamiento. Ahora hay que dejar que actúe y miraremos a ver si en unos días esto se ha calmado o hay que volver a hacer otro ataque para que nuestros turistas y veraneantes pues estén tranquilos.
Supongo que la zona del humedal es donde más tenéis que tratar, pero no sé si hay otras zonas de la población que se vean también afectadas por esta plaga.
Bueno, la mayoría, el mayor problema lo tenemos ahí, porque es una zona muy ancha, es una zona de difícil acceso. Tenemos ahora unas pasarelas de madera que hicimos unos años y nos permiten entrar un poquito dentro del humedal y empezar a hacer ese tipo de actuaciones. Pero fundamentalmente es ahí, es en acequias, es donde tenemos en alguna localización del núcleo urbano donde hay aguas estancadas. Todo lo que es la primera línea de playa también se hace un tratamiento, porque también tenemos una vaguada que se nos quedan aguas estancadas de duchas y tal. Pero la mayor parte del tratamiento se hace en la zona del humedal.
¿Qué tipo de tratamiento se hace, Alfonso? No sé si se ataca lo que son las larvas, si se ataca los huevos. Cuéntanos.
Pues se hacen varias cosas de tratamiento. El primero, como bien dices, pues sacando el huevo, luego las larvas, luego directamente el mosquito. Es un tratamiento totalmente biológico, biodegradable, que está preparado para eso, para que no afecte nada más que a este tipo de insectos. Y se hacen 3 o 4 compuestos, en 3 o 4 formas diferentes. Ayer, por ejemplo, estaban haciendo ya uno de los últimos, y primeramente las primeras 5 horas de la noche tienen un tratamiento, se deja reposar, y esta noche se vuelve a pasar y el compuesto, digamos, o las dos pasadas del tratamiento es lo que hace que sea eficaz.
¿Habéis notado desde que lo pusierais en marcha una disminución del número de picaduras en los turistas y visitantes y también en los vecinos de Peñíscola?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí que se ha notado, más que las picaduras, nosotros nos llegan las quejas. Y también alguna
claro,
picadura
es normal.
Y yo como también llevo como concejalía de modernización, que es por donde se hace el registro del SAC,
sí,
es por donde nos llegan todas las quejas de cualquier cosa de Peñíscola, pues sí que hemos notado que en estos últimos 15 o 20 días que se ha potenciado lo que es el tratamiento, han bajado. El tratamiento ya estaba preparado, o sea, nosotros no tiene sentido que tiremos este tipo de tratamiento en febrero o en enero cuando no hay calor y cuando este tipo de insecto no existe. Entonces, también estaba preparado para las últimas semanas de junio y primeras de julio, y luego en agosto volveremos a reforzar porque es cuando el mosquito sale y cuando hace calor y cuando hay que atacarlo.
Alfonso, es una noticia de todos los veranos el tema de las plagas de mosquitos, pero no sé si en este verano habéis notado un repunte.
Este verano que ha habido una subida de temperatura y la verdad es que sí que se ha notado, no sé si por el calor, no sé si porque las aguas están más estancadas, ha llovido menos este invierno, no lo sé, es un fenómeno que todos los años hay que atacarlo, todos los años hay que trabajarlo. Sí que es verdad que en toda la comunidad valenciana y en todos los pueblos que tienen esta problemática, como Torreblanca o como otros que también tienen este tipo de aguas estancadas, pues sí que se ha notado un poquito más. Hemos reforzado el servicio, hemos reforzado los ataques, lo estamos controlando, y si habría que hacer cualquier otra actuación, de inmediato se hará y se zanjará el tema.
Alfonso López, concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Peñíscola, muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días.
Muy bien, un placer siempre a vosotros. Gracias.
I més coses que te contem quan és la 12:56 del matí, i és que l'Ajuntament de Vinaròs col·labora en la primera edició del concurs de graffiti i Agosti Graf Vinaròs. Es tracta d'una iniciativa que sorgeix de l'empresa Brial per decorar les tanques que envolten els solars del Pai de Foret a la zona coneguda com el Parc del Llagostí i Plaça Espanya. La idea original de l'esdeveniment és del conegut artista del graffiti, Francisco López, més conegut com Chile, i consistirà en un concurs de graffiti en el qual els participants podran optar a 3 premis de metàl·lic de 200 euros cadascun i el sorteig de 2 lots d'esprais. L'esdeveniment es promourà en xarxes socials i internet i s'espera aconseguir la màxima participació possible, perquè d'aquesta manera les obres dels artistes participants aconseguisquen donar una millor imatge a tota la zona. Prèviament a l'inici del concurs, la tanca serà tractada amb una capa d'imprimiació per prolongar la durabilitat dels grafitis. La idea és donar continuïtat a l'esdeveniment perquè any rere any se complete tot el total de totes les tanques que es troben en aquesta situació. Per participar cal enviar una foto de l'esbós indicant les dades del participant abans del 17 de juliol al correu llagostigraf@gmail.com. Recordeu, llagostigraf@gmail.com. Paral·lelament se celebrarà un concurs de fotografia que premiarà la millor foto de l'esdeveniment que es compartisca a través de la xarxa social Instagram utilitzant els hashtags llagostigraf i vinaròs. Les bases de tots els concursos es poden consultar ja a la web municipal de Vinaròs. Empreses o particulars que estiguin interessats a col·laborar amb l'esdeveniment també poden sumar-se contactant amb el correu participa@vinaros.es.
Servicio gratuito del Ayuntamiento de Vinaròs de asesoramiento y mediación en reclamaciones de préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual.
Se presta los días jueves 16 y jueves 21, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio de servicios sociales, segunda planta, Plaza San Antoni.
Teléfono, información y cita previa, días que no se presta el servicio, al 964-82-57-17.
Teléfono días que se presta el servicio, 964-45-52-57.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Vinaròs.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs.
Fotospai.com és l'arxiu fotogràfic online, la web de les imatges on trobaràs les festes, l'esport, les tradicions i molt més de Vinaròs i comarca. Som on menys prosperes. Fotospai.com.
I quan queden gairebé 30 30 segons per tal d'arribar a la una de la tarda. Te quedes a la en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que te conten la última hora informativa. Tot allò que passa a Espanya i al món. Però nosaltres tornem, recorda, a partir de la 1:05, 1:06 de la tarda, amb més actualitat de les nostres terres, així al 101.6 de la FM. Fins ara.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
A esta hora arranca en Bruselas la reunión de los ministros de Economía y Finanzas europeos con la esperanza de escuchar propuestas creíbles por parte del nuevo ministro de Economía griego, corresponsal Miguel Sánchez.
Sí, llegan con un mensaje los ministros. La salida de Grecia a la zona euro sería un fracaso colectivo, ha dicho el comisario de Economía Europeo, Pierre Moscovici. Para evitar el peor escenario, Grecia tiene que presentar propuestas concretas, creíbles y completas. Propuestas que para el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, garanticen la credibilidad de las dos partes. No podemos acabar este proceso dañando nuestra credibilidad, y esa es la base para cualquier acuerdo con Grecia, que sea creíble para el futuro de Grecia, pero también para toda la eurozona. El nuevo ministro de Economía griego, Sakalotos, ya ha entrado al Eurogrupo. Antes de que dé comienzo la reunión, se reúne en privado con el presidente del organismo, con Jeroen Dijsselbloem.
Reunión clave en Grecia, una más, y en nuestro país crece la polémica sobre la Ikurriña, la bandera vasca colocada en el balcón del Ayuntamiento de Pamplona ayer durante el chupinazo de los Sanfermines. Polémica que recorre, además, los pasillos del Congreso de los Diputados. Susana Moneo.
Aitor Esteban, del PNV, ha defendido que ondear a la Ikurriña como imagen de la pluralidad, dice que hay en Navarra, rechaza los argumentos del ministro del Interior.
Aludía a una burla al sentimiento de los navarros. Yo creo que ese sentimiento es muy plural. Eso es lo que debemos atender todos. Y desde luego yo lo que no quiero es animar esta polémica, que me parece que algunos políticos en especial se sienten muy a gusto.
Una posición que no comparte Rosa Díez. Solo debe ondear, dice, la bandera constitucional y la de Navarra, aunque no duda que con el actual alcalde se volverá a ver la Ikurriña en actos oficiales.
Otro tema inquietante: cada vez es más frecuente la presencia de mujeres captadas y adiestradas por redes yihadistas, según el Ministerio de Interior y el ministro Jorge Fernández Díaz. Hoy mismo ha sido detenida una mujer en Canarias por captar menores. También hoy, desde los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, el director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, Francisco José Gán, advertía de lo cerca que tenemos a estos terroristas.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ese núcleo de terror yihadista está localizado a escasa distancia de nuestro país de forma activa y en algunos casos dentro de nuestro país, en algunos modelos de captación, adoctrinamiento, tránsito, aprovisionamiento. ¿De acuerdo? Eso existe, eso es real y no es que viene el lobo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Desciende ligeramente el número de españoles que cree que la situación económica es mala o muy mala y el principal problema sigue siendo el paro. ¿Dónde se dice esto? Pues en los últimos datos del barómetro del CIS, Belén Miguel.
La falta de empleo es el problema que quita el sueño al 78% de los encuestados, casi un punto menos que hace un mes. La corrupción política se mantiene en el segundo puesto, aunque cae 3 puntos, hasta el 47%. Le siguen los problemas económicos y los políticos y los partidos en general como tercer y cuarto problemas. El barómetro de este mes revela además que la crisis ha influido en nuestros hábitos durante el tiempo libre y así las actividades que más dicen realizar los españoles son dar un paseo o ver la tele, que eligen 7 de cada 10 encuestados. Aquello que supone un desembolso económico como ir de compras o de bares no aparece hasta los puestos 6º y 7º respectivamente.
Y decir esto hace varios años hubiera sonado casi a ciencia ficción, pero Iker Casillas está a punto de salir del Real Madrid, Fátima Moreno.
Y parece que lo haría destino Portugal. El Oporto, conjunto de Julen Lopetegui, desembolsaría a Iker 5 millones brutos por año y 2 temporadas, más otra opcional. Seguimos en fichajes, esta vez uno que ya es oficial, el de Arda Turán por el FC Barcelona. Lo cerró anoche la junta gestora del Barça, que paga al Atlético de Madrid 34 millones de euros fijos más 7 en variables. En lo deportivo, ya ha arrancado la cuarta etapa del Tour, Kike Iglesias.
En marcha la etapa de los 7 tramos de adoquines con final ya en Francia. En Cambrai no ha tomado la salida Fabián Cancelara, que ayer, siendo líder, se rompió 2 vértebras. Y está formada la fuga del día con los franceses Bruni Kemener y los holandeses de Geni Liube Bestra, un especialista en el pavés. Kilómetro 40 de etapa, la diferencia para estos 4 hombres es de más de 8 minutos sobre el pelotón del líder Christopher Froome.
Se acaba de presentar también Conchita Martínez en rueda de prensa como capitana de la Copa Davis, Antonio Gomariz.
Hola, sí, buenas tardes. Y ha dado la misma lista que nuestro compañero Ángel García Muñiz adelantó en el partido de las 12 con la inclusión de David Ferrer. Pablo Andújar, Daniel Jiménez Traver, Marc López y David Marrero son los que formarán junto al tenista de Jávea la lista que se enfrentará a España contra Rusia el próximo 17, 18 y 19 de julio.
Y por último, a las 4, Garbiñe Muguruza se jugará su pase a semifinales de Wimbledon.
A las 2, una en Canarias, el Mediodía Cope. Ahora siguen en su Cope más cercana.
Escuchas Mediodía, José Luis Pérez.
Cope, estar informado.
Señoras, señores, me sigo alegrando. Buenos días.
Herrera en Cope, en la mañana.
Cope, estar informado.
Septiembre.
Carmina, que se termina, repito, que se termina, Carmina, que te queda hasta mitad de mes. Atrevíbete, la mitad solo ahora. Contrata por internet el plan reservón de Berti y paga la mitad, solo hasta el 15 de julio y nunca más. Berti.es, seguros para gente despierta.
Què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1:06 de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada on des de les 12:30 t'oferim la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que t'acosta tota l'actualitat del Baix Maestrat, la de casa nostra. Dins d'aquesta segona part del nostre programa parlarem de Benicarló, que ja ha hissat la bandera blava a la platja de la Caracola. Rosana Marzà és la regidora de Turisme i ella passarà pels nostres micròfons per tal de parlar de diverses qüestions relacionades amb el turisme. També estarà amb nosaltres el portaveu del Partit Popular a l'Ajuntament de Vinaròs, Juan Amat, amb qui parlarem sobre els sous, ja que des del Partit Popular s'ha anunciat que demanen a l'alcalde de Vinaròs, a Enric Pla, que retire les 5 dedicacions parcials. Veurem quin és el punt de vista del Partit Popular al voltant de les retribucions econòmiques dels membres de la corporació municipal. De seguida entrem en matèria, però abans actualitzem, com sempre, l'última hora informativa i ho fem en titular. Comença el termini de selecció de personal per al taller d'ocupació Vinaròs Dinàmic. Les sol·licituds han de presentar-se al Servef, mentre que la selecció de personal directiu es realitza a l'Ajuntament de Vinaròs. L'alcaldessa de Benicarló anuncia que les tanques de la platja del Morrongo es retiraran aquest divendres i les obres de davant del parador es paralitzen fins al dia 31 d'agost. Sobre les terrasses, Xaro Mirallés ha explicat que l'Ajuntament està negociant amb la Direcció Provincial de Costes per donar una solució a la ubicació del conegut com Chiringuito de Pepito. L'Ajuntament de Vinaròs col·labora amb el primer concurs de grafiti Llagostí Graf Vinaròs. Es tracta d'una iniciativa per decorar amb grafitis les tanques metàl·liques del Parc del Llagostí. La 1:08 de la tarda fem una ullada a les temperatures i és que segons meteoclimàtic.net a Vinaròs la màxima a hores d'ara és de 29,2 graus. A Benicarló els termòmetres marquen 30,3 graus, mentre que la càmera situada al Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura en aquests moments de 29,1. A Morella ronden els 33,7 graus de temperatura màxima. I pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà dimecres a la zona costanera que ens aixequem amb el cel amb núvols baixos, però amb tot i això, lluirà el sol. Les temperatures màximes arribaran als 31 graus i continua l'avís per fortes temperatures. A l'interior, a la comarca dels Ports de Mas, espera cel també amb algun núvol baix que desapareixerà tal com avança la jornada. Demà s'espera que baixen lleugerament les temperatures, però amb tot i això tindrem màximes de 31 graus. I anem ja amb la informació del trànsit patrocinada, com cada dia, per l'autoescola de Benicarló Stop & Go. Segons la DGT, extremem les precaucions i circulem per la Nacional 340. Recorda que a l'alçada de l'entrada AP7 Benicarló Peñíscola estan les obres de desdoblament de la variant. A l'AP7, a l'alçada de Santa Magdalena, hi ha circulació irregular per la varia d'un camió i el carril dret en sentit Barcelona, atenció, està tancat. També molta precaució a l'AP7 a Vinaròs, degut a obres. La 1:10 de la tarda.
La mañana.
Estar informado.
Temps a continuació a la mañana de COPE en el Maestrat per a continuar parlant de les dedicacions, dels sous del consistori vinarosenc, perquè aquesta notícia ha portat cua al llarg de tota la setmana. Així que avui, una vegada més, tornem a parlar d'això, perquè el Partit Popular, a través del seu portaveu, ha fet una roda de premsa en la que demanen a l'alcalde que suprimisca les 5 dedicacions parcials. Tenim amb nosaltres a Juan Amat, que és el portaveu del Partit Popular. Juan, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
El resumen, digamos que claro, ¿no?, de esa rueda de prensa que habéis ofrecido desde el Partido Popular es que habéis solicitado al alcalde que supriman las 5 dedicaciones parciales, ¿no es así?
Pues sí, efectivamente. Nosotros entendemos que no tiene razón de ser que un municipio como Vinaròs, con un alcalde con dedicación exclusiva, además tenga 5 integrantes dentro del equipo de gobierno con dedicaciones parciales tan generosamente retribuidas. El problema no es solo que haya 5 concejales, además del alcalde, con una dedicación parcial, por la cual por 25 horas semanales se les dan 14 pagas de 1.300 euros cada una de ellas, sino que además entendemos que, puesto que el alcalde tiene dedicación exclusiva, no tiene razón de ser. Y esto no es simplemente un planteamiento teórico. Esto lo decimos puesto que lo hemos practicado previamente cuando fuimos gobierno. La anterior corporación, el anterior equipo de gobierno del Partido Popular, demostró que se puede gestionar perfectamente este ayuntamiento sin que ningún concejal tenga dedicación parcial, entre otras cosas, puesto que una vez nos presentamos a las elecciones, las ganamos. Por lo tanto, entendemos que nuestra gestión no debió ser tan mala cuando fue la formación política que sustentaba ese gobierno la que más votos recibió en las pasadas elecciones municipales.
Juan, por otro lado, vosotros también criticáis, ¿no?, que se ha repartido un folleto en el que se anuncia que se suprimen 2 cargos de confianza cuando en realidad en vigor solo había uno, ¿no?
Efectivamente, el motivo de la rueda de prensa era realmente evidenciar lo que, bajo nuestro punto de vista, es un ejercicio de falta de transparencia por parte del Gobierno municipal, porque justo antes de empezar el pleno, 30 segundos antes de empezar el pleno, se acercó el portavoz del Gobierno municipal a todos los partidos de la oposición haciéndonos entrega de una documentación. Constaba de 3 hojas con el membrete del ayuntamiento, pero que no iba firmada ni por secretario, ni por interventor, ni por ningún funcionario público. Esta documentación se repartió entre el público asistente al pleno, y básicamente lo que era esa documentación, una vez la hemos podido analizar, no era más que un pasquín propagandístico del gobierno municipal. Entre otras cosas, en esa documentación se obviaba o se omitía que las retribuciones del alcalde y de los concejales de Podemos, PSOE y Bloc están prorrateadas en 14 pagas y no en 12 como los del anterior equipo de gobierno, con lo cual ahí se hace un ejercicio de cinismo extremo, puesto lo que se trata es de camuflar lo que es la subida retributiva del alcalde y de los nuevos concejales, tratando de ocultar que antes habían 12 pagas y ahora habrán 14. Otro tema muy importante era el de los cargos de confianza. En ese folleto publicitario también se alude a que habían 2 cargos de confianza, cuando la realidad es que hubieron 2 cargos de confianza al inicio de la legislatura, y en diciembre de 2014 fue el gobierno del Partido Popular quien suprimió uno de ellos. Por lo tanto, cuando ahora dice el nuevo equipo de gobierno que suprime los cargos de confianza, bueno, podrá suprimir la secretaria de alcaldía, pero desde luego el asesor de servicios llevaba suprimido desde diciembre de 2014, por lo tanto es absurdo presentar como un ahorro la supresión de un cargo de confianza en julio de 2015, cuando dejó de existir desde diciembre de 2014. Esto no son más que argumentaciones forzadas por parte del equipo de gobierno para tratar de justificar lo injustificable. Hicieron una campaña electoral, tanto Podemos como PSOE, negando que se subirían los sueldos, y a día de hoy ya es una realidad. Se han subido los sueldos y no poco. El alcalde más de un 60%, los concejales del gobierno municipal más de un 30%. Y desde luego es cierto, dijeron que iban a suprimir el cargo de confianza y lo han suprimido. Lo que no dijeron en campaña electoral es que acto seguido de suprimir el cargo de confianza se iban a redistribuir el sueldo del mismo entre los integrantes del gobierno municipal. Entendemos que estamos ante una pantomima que, desde luego, desde el Partido Popular lo único que merece es crítica y censura. A partir de ahí entendemos que sean los ciudadanos los que saquen sus propias conclusiones, lo que para nosotros es un ejercicio de cinismo extremo hacer una campaña electoral diciéndose que se van a reducir privilegios y después, en cuanto se tiene la alcaldía con un pacto a tres, lo que se hace es negociar una dedicación exclusiva con un incremento salarial del 60% y 5 dedicaciones parciales con un incremento salarial del 30% respecto a los concejales del anterior equipo de gobierno.
Juan, también llamáis la atención desde el Partido Popular que tanto en el caso del alcalde como de los concejales que van a tener esa dedicación parcial, el tema del pago de la seguridad social, que van a ser la gente de Vinaroz, los ciudadanos de Vinaroz, los que paguen esa seguridad social, ¿no?
Efectivamente, es que es otro elemento muy importante. ¿Por qué? Porque el nuevo equipo de gobierno ha decidido que la seguridad social, tanto del alcalde como de los concejales con dedicación parcial, se la paguen el conjunto de los ciudadanos. Y eso no es más que dar la posibilidad a los concejales del equipo de gobierno a, cuando dejen de serlo, tener derecho a paro. Es decir, seguir cobrando 2 años más el subsidio por desempleo gracias a las cotizaciones que le habremos pagado el conjunto de los vinalocenses. Esto lo que hace es incrementar todavía más el coste que tiene para el ayuntamiento tanto el alcalde como el concejal. Entonces, cuando yo decía que el incremento salarial en el caso del alcalde es de más del 60%, y añadimos los costes de seguridad social que el anterior alcalde se pagaba de su bolsillo y al nuevo alcalde se lo vamos a pagar entre todos, la diferencia es del 115%. Y en el caso de los concejales del gobierno municipal es exactamente igual. Los anteriores concejales del gobierno municipal se pagaban la seguridad social de su bolsillo, a los nuevos concejales de Podemos, PSOE y Bloc se la pagarán en el conjunto de los ciudadanos, y esto supone que el incremento salarial que antes había cifrado en más del 30%, si añadimos los costes de seguridad social, la diferencia del incremento es del 75%. Se mire por donde se mire, estamos ante una escala retributiva absolutamente abusiva y desproporcionada, y más teniendo en cuenta del punto de partida. Teníamos en la legislatura pasada una escala retributiva puesta por el Partido Popular que situaba a Vinaroz como un referente en la provincia de Castellón. Dentro de los municipios de más de 25.000 habitantes, Vinaroz era el municipio donde menos cobraba su gobierno municipal. Esto en la actualidad ha dejado de ser así, gracias a la escala retributiva que ha aprobado PSOE, Podemos y Bloc, donde ya empezamos a compararnos con otras poblaciones como Villarreal, Lavall, y esto no es más que dejar de ser un referente o ejemplares en materia de sueldos de gobierno municipal. Y bajo nuestro punto de vista, esto es importante que lo sepa la ciudadanía, puesto que aquellos que en campaña electoral hicieron bandera de lo que era la reducción de privilegios, en cuanto han llegado a la alcaldía, lo que han hecho ha sido subir los sueldos.
Juan, queda por tanto clara la postura del Partido Popular de Vinaroz. Muchísimas gracias por atender y muy buenos días.
Pues muy buenos días.
La mañana.
Estar informado.
Estiu festiu, tota l'actualitat festiva dels nostres pobles a Canal 56. La proposta televisiva més refrescant de l'estiu. Recorda que també ens pots seguir a través de la nostra web canal56.com. Estiu festiu a Canal 56. Ja saps, no hi ha estiu sense l'estiu festiu de Canal 56. La tele que t'ho conta tot.
Servicio gratuito del Ayuntamiento de Vinaroz de asesoramiento y mediación en reclamaciones de préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual.
Se presta los días jueves 16 y jueves 21, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio de servicios sociales, segunda planta, Plaza San Antoni.
Teléfono, información y cita previa, días que no se presta el servicio, al 964-82-57-17.
Teléfono días que se presta el servicio, 964-45-52-57.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Vinaroz.
Cope Vinaròs, també en la xarxa. www.cope.es/Vinaròs. Amb la secció d'àudios per escoltar o tornar a escoltar el programa La Mañana de Cope en el Maestrat amb Laura Puig. www.cope.es/Vinaròs. Cope Vinaròs, també en Twitter. @CopeVinaròs. Every
breath you take. Aprofita les rebaixes de Vinaroz, la teua ciutat de compres. El comerç de Vinaroz t'ofereix la qualitat i la varietat de sempre a preus inigualables. Compra a Vinaroz. Aprofita les rebaixes. És una campanya de l'Ajuntament de Vinaroz.
La mañana de COPE en el Maestrat.
COPE, estar informado.
I a continuació, dins de la mañana de COPE en el Maestrat, anem a parlar de turisme. I és que Benicarló va hissar ahir la bandera blava a la platja de la Caracola. Tenim amb nosaltres a Rosana Marzà, que és la regidora de turisme a l'Ajuntament de Benicarló. Rosana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Laura.
La platja de la Caracola ja lluís la bandera blava, que certifica la qualitat, evidentment, d'aquestes aigües, i suposo que això també, de cara al turisme que ens visite des d'allà mateix, és un certificat de qualitat i de garantia, no, Rosana?
Sí, com tu molt bé has parlat, pues bueno, el tema de el poder tindre la bandera blava és un distintiu que s'otorga pues, anualment la Fundació Europea d'Educació Ambiental. I això, pues, lo que pretén és, per una banda, pues, demostrar la qualitat de les aigües, després també pues, treballar tot el tema de que estem implicats en informació i en educació ambiental, que també tenim contemplat tot el sistema de seguretat, que reuneix tots els requisits i estem perfectament en les instal·lacions al dia i intentem treballar dia a dia perquè així siga, i després també per a que totes les platges pues, estiguen i tinguin una bona visió de cara a tots, per a la gent que els utilitza i per a, també per a tots els visitants.
Una altra de les banderes blaves que la Fundació d'Educació Ambiental FEA ha atorgat a la ciutat de Benicarló és la platja del Morrongo, però aquesta de moment heu decidit no hissar-la, no?, fins que no acaben les obres.
Sí, jo crec que era una qüestió de ser conseqüents en el que tenim. Per una banda, perquè allí mateix, bueno, com tot el món ja sap, hi ha unes obres al passeig que estan justament davant de lo que és la platja El Morrongo i davant de les instal·lacions del Parador Nacional de Turisme. I què passa? Que això està suposant pues, una sèrie d'inconvenients i de molèsties per als veïns considerable. Per tant, jo crec que haguera sigut anar en contra una miqueta de les nostres possibilitats. Hem intentat, també tenint en compte l'època en la que vam entrar, pues, de ficar-nos al dia, intentar treballar tot el tema de la neteja de les platges, intentant acondicionar-les, encara que les coses acceptem i entenem que s'han fet una miqueta tard, però és una situació que ens vam trobar una miqueta sobrevinguda, i el que hem intentat és actuar el més ràpid possible pensant en l'època en la que estàvem.
De fet, aquest mateix divendres està previst, no?, que se retiren ja les tanques a la platja del Morrongo i perquè la gent puga accedir en bones condicions, almenys, no?, de forma provisional, a lo que és la platja del Morrongo.
Sí, com molt bé se va comentar ahir quan vam estar allí, i ho va comentar així l'alcaldessa, pues, segons hem parlat en els encarregats de l'obra, els vam traslladar la problemàtica, també les queixes per part de, pues, bueno, dels usuaris, per part de tots els negocis que estaven allà al costat, i entonces ens van dir que farien un arreglo i que totes les tanques de davant de la platja del Morrongo s'acabaria d'acondicionar una miqueta tot el tema del paviment i se podrien retirar, i així podríem instal·lar pues, unes terrassetes per a que, per exemple, per a que durant este mes de juliol, agost i setembre pues, tinguéssim una miqueta el tema solventat. Per part de davant del parador, també les obres se van parar, la zona se quedarà perfectament acotada per qüestió de seguretat, però també van hi haure moltes queixes per part del parador en quant a sorolls, en quant a pols, i per tant, des de la Direcció Provincial de Costes van accedir a paralitzar les obres hasta el dia 31 d'agost, i a partir del dia 1 de setembre començarien a iniciar-ho. El que passa és que aquí la gent també té que tindre en compte que també ens hem trobat en un altre problema, i és que degut a tota la qüestió de lo de la depuradora de Benicarló, pues ara el que també vam comentar ahir, no?, que ara obriran una zanja que també passarà per allí davant. Que nosaltres teníem intenció que una vegada estiguera el que era el passeig limpio de valles i tal, pues que entonces falleren una mica la zanja, perquè vam intentar, a veure si podia ser després, però com les obres de la depuradora ens marquen una mica el temps, pues tenien que ser sí o sí. Avui pel matí, precisament, ens hem trobat que ja han acotat la zona per a iniciar el que és el tema de la zanja. Ens hem ficat en contacte per a veure què és el que passa. Per tant, el que els hem demanat és que siguin que tinguin la màxima celeritat possible a l'hora de fer tot el treball per el tema de lo de la depuradora, i després també, si és possible, que totes les valles de davant de la platja del Morrongo estiguin totes retirades per a que la gent, encara que, per exemple, avui o estos dos dies tinguin la molestia de que tinguin que pegar molta volta per a poder accedir a la platja, a partir d'una vegada llevaran les valles de la platja del Morrongo podran accedir per les escaletes.
Bueno, pues poquet a poquet els diferents serveis se van restablint. És el que passa, no, en totes les poblacions. El cas de Peñíscola, no, també el tenim molt palpable amb les obres de la depuradora, i és que el 31 de desembre té que estar en ple funcionament sí o sí, i evidentment ahí sí que no se poden aturar. Rosana, per un altre costat tenim el tema de les terrasses. També esteu negociant amb la Direcció Provincial de Costes el donar una solució a xiringuitos com per exemple el de Pepito el Polero, no?
Sí, la nostra intenció és, a veure, tenir en compte que nosaltres acabem d'entrar, som nous i tenim que ficar-nos una miqueta les piles per a saber com se tramita i com se fan totes les coses. Per tant, pressuposem que de cara a l'any que ve les coses se faran en molt més de temps, i inclús també, aprofitant que demà vindrà la directora territorial de Costes, Pepa Soler-Nou, pues intentarem parlar amb ella perquè ella ens expliqui una miqueta com funcionen totes les coses i com se tramiten, no? Lo que passa és que pel tema del xiringuito el problema que tenim és que per una banda està el que és la zona del terreny municipal i després el que estava a la zona de Costes. El lloc on estava instal·lat durant tots aquests anys el xiringuito de Pepito, me penso que les instal·lacions tal com s'han dissenyat al projecte ens ha semblat vore que no tindria l'acondicionament per a poder fer aquesta instal·lació, però pareix que dins del passeig sí que se té en compte de poder fer instal·lacions d'aquest tipus. Llavors, potser jo intentarem a veure de quina manera demà si se pot solventar el problema per aquest any, i si no, per lo menos marcar unes directrius i tindré clar a partir de, per exemple, ja de l'any que ve o quan s'acabi el passeig, a veure de quina manera s'ubicaran aquest tipus d'instal·lacions.
Doncs queda clar, se treballa des de la regidoria de Turisme de l'Ajuntament de Benicarló, ha d'estar i per tal de tindre totes les instal·lacions en plenes condicions. Rosana Marzà, regidora de Turisme, moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies, Laura.
La 1:25 de la tarda, temps també per oferir-te una informació de servei, i és que comença el termini de selecció de personal per al taller d'ocupació Vinaròs Dinàmic. Els interessats a participar com a alumnes treballadors en el taller d'ocupació Vinaròs Dinàmic ja poden cursar les sol·licituds d'ocupació en l'oficina del Servei de Vinaròs. El taller compta amb 12 places d'alumnes per a la modalitat d'instal·lació i manteniment de jardins i altres 12 per a l'especialitat de dinamització d'activitats de temps lliure. Per sol·licitar la plaça han d'especificar el codi de cada especialitat. Per una instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes que porta el codi AGA00208, i per l'altra, dinamització d'activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil que porta el codi SSCB0209. Poden optar majors de 25 anys i se'ls ofereix un contracte de 9 mesos de formació i treball. En acabar, rebran un certificat de professionalitat reconegut pel Ministeri. D'altra banda, del 20 al 25 de juliol tindrà lloc el període de selecció per al personal directiu del taller d'ocupació. Podran presentar-se les sol·licituds a l'OIAC municipal. La selecció del personal anirà a càrrec del Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament de Vinaròs.
La mañana de COPE en el Maestrat. Laura Puig.
COPE. Estar informado.
Servicio gratuito del Ayuntamiento de Vinaròs de asesoramiento y mediación en reclamaciones de préstamos hipotecarios sobre la vivienda habitual.
Se presta los días jueves 16 y jueves 21, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.
En el edificio de servicios sociales, segunda planta, Plaza San Antoni.
Teléfono, información y cita previa, días que no se presta el servicio, al 964-82-57-17.
Teléfono días que se presta el servicio, 964-45-52-57.
Es un mensaje del Ayuntamiento de Vinaròs.
El nostre poble, la nostra gent, se mereix tota l'atenció. Vos la oferim a Caixa Rural Caixa Vinaròs, amb serveis financiers a la mida dels nostres clients, sempre mirant pel progrés del nostre poble. A Caixa Rural Caixa Vinaròs seguim apostant pel foment de les tradicions, destinant els nostres fons socials a les activitats culturals de la Fundació Caixa Vinaròs. Perquè els nostres orígens són la base del nostre futur. Per això, per sempre i com sempre, confia en Caixa Rural Caixa Vinaròs.
Crónica de Vinaròs, la revista mensual más completa y mejor informada. Desde hace más de 20 años, acompañando el desarrollo social y político de la ciudad. Fotos, noticias, reportajes y todo lo que pasa por Crónica de Vinaròs. Ya en su kiosco.
Cope Vinaròs també en Twitter, @CopeVinaròs. Per estar permanentment connectat al que succeeix en el Maestrat, @CopeVinaròs.
La mañana.
Estar informado.
Arribem, per tant, a la 1:30 de la tarda. Te quedes ara en companyia dels serveis informatius de la cadena COPE que te conten l'última hora informativa. Veurem què passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem, com sempre, demà a la cita, ja saps, a partir de les 12:30, així al 101.6 de la freqüència modulada, on ja ens posem a treballar per tal demà d'oferir-te més actualitat de les nostres terres. Fins demà. Adeu.